Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Es multipliquen per 7 les denúncies per violència sexual contra les dones a Catalunya en només 12 anys, un període durant el qual han augmentat també un 82% les denúncies per trencament de condemna. Jordi Frutià.
És el balanç que han fet els Mossos del nou model d'atenció especialitzada a les víctimes que es va posar en marxa el 2012. Malgrat aquestes dades, la comissària Marta Fernández diu que es denuncia poc i qualifica de greu especialment l'augment de delictes contra les noies joves.
Perquè el sistema actual no està fent desistir els autors i ens hem de preguntar si caldria i cal, la resposta serà sí, un enjudiciament més proper en el temps.
La fragata espanyola Furor rep l'ordre de salpar del port de Cartagena per assistir la flotilla Global Sumut en el seu trajecte fins a Gaza.
Se sumarà a les dues fragates que Itàlia també ha enviat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat l'ajuda de Pedro Sánchez, però ha reclamat més rapidesa la reacció dels estats a la defensa de la flotilla.
Celebrem que efectivament ens puguin acompanyar vaixells de països que d'alguna manera li donen caràcter institucional, no, reconeixement institucional a aquesta flotilla que està fent una missió que haurien de fer els estats. És veritat que el govern d'Espanya, a diferència d'altres europeus, s'ha mogut en aquest sentit, però els hi demanem més rapidesa i més contundència, perquè Israel està clar que no pensa respectar la llei internacional com no respecta en general la vida humana.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de voler-se tornar a presentar a la presidència del govern espanyol per aprofitar-se de l'Estat per defensar-se de les causes judicials contra la seva família.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, en canvi, s'ha mostrat molt feliç per la decisió i ha pronosticat que Sánchez tornarà a governar.
Mire, el señor Sánchez no se da cuenta que los españoles no le resistirían en el año 2030 porque ya no le quieren en el año 2026. Y yo comprendo que el señor Sánchez tiene un problema. Necesita el aparato del Estado para defenderse.
Ho veuré molt positivament i faig un pronòstic, és que tornarà a guanyar les eleccions i tornarà a governar. I això és molt bo per Catalunya i per Espanya. Per tant, hi ha Pedro Sánchez per estona. I això és bo per Espanya, i això és bo per Catalunya i això és bo per Europa.
Els paradistes del Mercat de la Boqueria i l'Ajuntament han arribat a un ampli consens per fer aprovar la remodelació integral de les instal·lacions.
També per aprovar un primer reglament per garantir la presència de producte tradicional en detriment de l'oferta de consum immediat destinada als turistes. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona.
Ha de ser un mercat que tingui com a mínim un 50% d'oferta tradicional. Ha d'haver-hi producte fresc, ha d'haver-hi xarcuteria, ha d'haver-hi peix, ha d'haver-hi fleques. Aquesta visió tradicional del mercat contraposada, no, pues a una part de producte que tots pensem més en productes de consum ràpid, que pot ser el que estigui més cap al turisme.
En cultura, The Cure formarà part dels caps de cartell del Primavera Sound d'aquest proper 2026.
La propera edició del festival se celebrarà del 3 al 7 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona i comptarà també amb les actuacions, entre d'altres, de Massive Attack, Bad Gyal i Guitarrica de la Fuente.
I en esports, Toni Castro, el Barça visita aquesta nit l'Oviedo.
L'equip blaugrana, encara amb la baixa de Lamine Yamal, buscarà a 2:15 el seu quart triomf seguit per continuar a 2 punts del líder, el Real Madrid. I en bàsquet, el Girona ha anunciat la renovació de l'entrenador Moncho Fernández per una temporada més, fins a 7.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments, mentre la majoria de comarques el temps continua tranquil i una mica més suau que ahir, en d'altres hi ha nuvolades i cauen ruixats intensos, però molt locals. Per exemple, al Barcelonès Nord, al Baix Vallès, també a la costa del Maresme, i alguns ruixats que van apareixent a les comarques de Girona, sobretot a la vall del Fluvià i la del Ter. Són molt puntuals, aquests patacs d'aigua, però alguns són força destacables, per exemple, els que hi ha hagut en el cas del Maresme. Encara fins aquesta mitjanit tindrem algun ruixat en aquesta banda a tocar del mar, des del delta del Llobregat fins a l'Empordà, aproximadament. També alguns núvols a la resta de Girona, a la resta de comarques barcelonines, però molt més trencat el cel a Tarragona i Lleida. De fet, el divendres, temps amb alguns núvols a la costa, però ja cada cop més isolats. S'aniran trencant amb el pas de les hores i la tarda serà més plàcida que la d'avui, però amb núvols encara a Girona. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora el més important és aquest accident que s'ha produït a la C58 a l'autopista del Vallès, a la zona de Montcada i Reixac. Només hi ha un carril obert d'entrada a Barcelona. Hi ha complicacions. Cua de més de 5, gairebé 6 quilòmetres entre Barberà del Vallès i Montcada i Reixac. Per tant, ara mateix problemes venint des del Vallès cap a Barcelona per aquesta autopista C58. Com et deia, és un accident a Montcada i Reixac i en sentit Barcelona. De la resta de vies, ens quedem a l'extrem sud amb l'autopista C32. Ara mateix també la veiem molt carregada. Són retencions de més de 3, gairebé 4 quilòmetres, gairebé entre Viladecans i Cornellà de Llobregat. La C32 carregada en tota aquesta zona i, a més, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Es multipliquen per 7 les denúncies per violència sexual contra les dones a Catalunya en només 12 anys. És el balanç que han fet els Mossos d'Esquadra del nou model d'atenció especialitzada a les víctimes que es va posar en marxa el 2012.
Un període durant el qual han augmentat també un 82% les denúncies per trencament de condemna. Malgrat aquestes dades, la comissària Marta Fernández diu que es denuncia poc i qualifica de greu especialment l'augment dels delictes contra les noies joves. Durant les jornades d'avui s'ha assenyalat tot allò que cal millorar amb la contribució no només dels cossos policials, sinó de tota la societat. Un dels objectius és combatre els trencaments de condemna, que, com dèiem, també han augmentat.
I també entre les conclusions, els Mossos apunten que cal posar més el focus en l'agressor i revisar les mesures de control telemàtic. Maite Polo.
Les campanyes preventives i l'augment dels canals per demanar ajuda han contribuït a l'augment de les denúncies a Catalunya, però malgrat aquest increment, la comissària en cap de la Comissió Superior de Seguretat Ciutadana posa el focus en tots els casos que continuen silenciats. Per lluitar contra l'augment de la reincidència i el 82% d'augment del delicte de trencament de condemna, la comissària proposa enjudiciaments ràpids i considera que cal revisar les mesures de control telemàtic.
Perquè el sistema actual no està fent desistir als autors i ens hem de preguntar si caldria i cal, la resposta serà sí, un enjudiciament més proper en el temps.
4 de cada 10 dones denuncien violència psicològica, la mateixa quantitat violència física i una de cada 10 l'incompliment d'un ordre de protecció. S'han disparat les denúncies per difusió de fotos i vídeos íntims. S'han multiplicat també per 7 des del 2012.
Doncs justament avui la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Carmen Martínez Perza, ha comparegut al Congrés per donar explicacions sobre les incidències registrades després del canvi en la gestió de les polseres de control telemàtic d'agressors masclistes.
Martínez Perza ha demanat disculpes a totes les víctimes de la violència masclista que s'hagin sentit inquietes per aquestes incidències, però ha recordat que aquests aparells estan salvant vides.
En relació amb el sistema Cometa és imprescindible señalar, incluso subrayar, que las víctimas siempre han estado protegidas. Las pulseras salvan vidas todos los días. A 31 de agosto, son datos muy recientes, hay 4.730 víctimas en esta de protección y deben y pueden sentirse seguras.
Perza recorda que cap dona amb aquest dispositiu ha estat assassinada.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau internacional, la fragata espanyola Furor ja ha rebut l'ordre de salpar aquest vespre del port de Cartagena per assistir la flotilla Global Summit en el seu trajecte fins a Gaza.
Se sumarà a les dues fragates que Itàlia també ha enviat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat l'ajuda de Pedro Sánchez, però ha reclamat més rapidesa en la reacció dels estats a la defensa de la flotilla. Tot plegat després que els membres de l'expedició hagin denunciat atacs amb drons davant la costa grega. En declaracions a BTV, Colau ha reclamat més rapidesa en la reacció dels estats a la defensa de la flotilla.
i per tant celebrem que efectivament ens puguin acompanyar a vaixells de països que d'alguna manera li donen caràcter institucional, no, reconeixement institucional a aquesta flotilla que està fent una missió que haurien de fer els estats. És veritat que el govern d'Espanya, a diferència d'altres europeus, s'ha mogut en aquest sentit, però els hi demanem més rapidesa i més contundència, perquè Israel està clar que no pensa respectar la llei internacional, com no respecta en general la vida humana, com no ho fa a Gaza, com no ho fa a Palestina i tampoc ho fa a la Mediterrània.
De la seva banda, Itàlia ja ha anunciat un segon vaixell militar per a prestar assistència. Mentrestant, Israel ha proposat a la flotilla que descarregui l'ajuda humanitària a qualsevol port d'un país pròxim fora d'Israel.
Encara sobre Gaza, la Diputació de Barcelona ha condemnat el genocidi contra els palestins i demana el boicot institucional a Israel. El plenari del mes de setembre ha aprovat una moció inicial dels comuns a la que s'hi han afegit el PSC i Esquerra. Junts s'ha abstingut i el PP i Vox hi han votat en contra. Mont Carvajal.
A la proposta feta pels comuns s'hi van afegir el PSC, Esquerra Republicana i Tot per Terrassa. Entre d'altres, el text proposa evitar relacions institucionals, econòmiques o contractuals amb empreses que vulnerin drets humans. La diputada de Comuns, Aida Llaurador, ha exposat la proposta.
Que no podem acceptar les relacions institucionals o econòmiques amb empreses que operen en assentaments il·legals ni acollir pavellons oficials d'un govern que comet crims de guerra. Els diners públics han de ser coherents amb els valors democràtics.
La vicepresidenta de la Diputació, Maria Eugènia Gay, del PSC, ha dit que és un orgull signar el text.
No es tracta d'una declaració més, sinó d'un posicionament que ens situa a l'alçada dels valors que han de guiar qualsevol institució democràtica.
Junts s'ha abstingut. El diputat Raül García ho argumenta.
Ara bé, també volem deixar clar que estem en contra de la instrumentalització del dolor i del patiment de les persones per fer una bandera política o postureig institucional.
El Partit Popular hi ha votat en contra, igual que Vox, que ha volgut ridiculitzar la flotilla.
I en clau política, Feijóo acusa Sánchez de voler-se tornar a presentar la presidència del govern espanyol perquè, segons assegura, necessita l'Estat per defensar-se de les causes judicials contra la seva família.
Després que aquesta matinada Pedro Sánchez hagi manifestat la seva intenció de presentar la seva candidatura de nou a la presidència del govern espanyol, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que els espanyols trauran a Sánchez del govern a través de les urnes.
Primero, yo creo que el señor Sánchez, que tiene muchos socios internacionales, amigos de él, yo creo que podría consultar con ellos para que se presente de forma indefinida y para que intente ser presidente del gobierno en los próximos 20 años. Mire, el señor Sánchez no se da cuenta que los españoles no le resistirían en el año 2030 porque ya no le quieren en el año 2026. Y yo comprendo que el señor Sánchez tiene un problema. Necesita el aparato del Estado para defenderse.
Per la seva banda i per contra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorat molt positivament l'anunci de Pedro Sánchez.
Des de Londres, on s'ha reunit amb empresaris, Illa s'ha mostrat molt feliç per la decisió i ha pronosticat que Sánchez tornarà a governar.
Ho veuré molt positivament i faig un pronòstic, és que tornarà a guanyar les eleccions i tornarà a governar. I això és molt bo per Catalunya i per Espanya. Per tant, ho veuré molt positivament aquest anunci i he de dir que em fa feliç, coneix això, i el meu pronòstic és que hi ha Pedro Sánchez per estona. I això és bo per Espanya, i això és bo per Catalunya i això és bo per Europa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, localitzen el boletaire desaparegut a Gombrèn en un aparent bon estat de salut. L'avís de la desaparició va arribar dimecres a la nit.
Mentrestant, els bombers continuen buscant l'altre boletaire que va desaparèixer dimarts a Bóixols, a Abella de la Conca, on aquest dijous mantenen el dispositiu de recerca intensiva. El dispositiu de recerca està format per una quarantena d'efectius.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha donat llum verda a la nota presentada pel BBVA en l'OPA sobre el Banc Sabadell. El regulador ha autoritzat la transacció i ha fixat el nou període d'acceptació de l'operació fins al 10 d'octubre, quan abans acabava el dia 7.
D'aquesta manera, l'organisme permet que el bescanvi sigui d'una acció ordinària de nova emissió de l'entitat basca, que cada 4,8 del Banc Català.
També més coses, la nova llei del taxi inicia el tràmit parlamentari amb la previsió que s'aprovi l'any vinent amb el suport del PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. Els 5 partits han registrat avui un text que vol prioritzar el taxi i restringir al màxim l'ús d'Uber, Cabify i Bolt dins de l'àrea metropolitana. Carina Viver.
La nova llei del taxi comença a caminar perquè sigui aprovada l'any vinent com a proposició de llei amb l'objectiu d'incrementar el nombre de taxis de l'àrea metropolitana de Barcelona en detriment del miler de VTCs que hi operen, que anirien desapareixent progressivament. Una norma que a més preveu monitoritzar amb caixes negres tant els taxis com els VTCs, cosa que li permetrà al govern acumular totes les dades dels trajectes de cada vehicle per evitar que cometin irregularitats. Malgrat el suport al text dels 5 partits, Junts, Esquerra i la CUP, ja han anunciat esmenes per incrementar del B1 al B2 el requisit obligatori de coneixement del català. Jordi Albert és el diputat republicà.
Per nosaltres és imprescindible el blindatge i garantir els drets lingüístics dels usuaris del taxi. Per tant, encara que hi hagi també en aquesta norma incorporat l'acreditació del B1, per nosaltres crec que és rellevant i és molt d'interès que aquest B1 s'incrementi fins al B2.
Els comuns i la CUP també han anunciat esmenes per reforçar els drets dels treballadors del taxi i de les VTCs, mentre Junts esmenarà el text per reforçar la seguretat jurídica d'aquesta norma.
Doncs en el marc de les negociacions sobre aquest projecte de llei del taxi, representants de les VTCs tradicionals volen que se'ls separi de les grans plataformes.
El portaveu que representa aquest sector, Romà Llort, ha lamentat en declaracions a la xarxa els greuges que suposa que els hagin posat al mateix sac que la resta de VTCs com Cabify o Uber.
El nostre gran problema ha sigut que amb aquestes noves plataformes se li ha donat les lletres que nosaltres ja teníem anterior, que són les BTC. Nosaltres ja érem BTC. Ara han vingut aquests nous, en un número molt superior que som nosaltres, i que ha comportat que nosaltres haguem estat assimilats dins d'aquest gran grup de BTCs amb tot el que això ha comportat, que han sigut inspeccions, sancions, mala imatge pels nostres clients que han sigut parats per la Guàrdia Urbana i els Mossos contínuament.
Llort espera que durant la seva tramitació al Parlament la llei tingui en compte alguna de les seves reivindicacions.
Canviem de qüestió. Lleida té 752 nous habitatges en construcció, dels quals 159 són pisos assequibles. Més de 200 persones han sol·licitat accedir a habitatges de protecció oficial a la ciutat. Avui s'ha presentat una nova promoció. UAU Lleida Ràdio, Irina Graells.
Els nous edificis residencials, amb una oferta de 121 habitatges, ja han rebut més de 200 sol·licituds d'interessats per accedir-hi. La consellera Paneque ha celebrat que s'estan començant a veure els resultats de l'onada dels fons Next Generation i que aquestes polítiques no s'aturaran un cop acabi aquesta línia d'ajudes, amb especial atenció als habitatges de protecció oficial.
I vull insistir, qualsevol euro que surti del govern de la Generalitat, al final recursos públics, que vagi destinat a polítiques d'habitatge, implicarà que la protecció d'aquell habitatge serà permanent. Hem vist com durant alguns anys hem destinat recursos públics a protecció d'habitatge que llavors es va perdent. Per tant, és absolutament fonamental que totes les polítiques que despleguem vagin a tenir aquesta protecció permanent.
L'actuació s'engloba en els 100 milions d'euros que la Generalitat vol destinar cada any en matèria d'habitatge.
I els farmacèutics tarragonins demanen a la Universitat Rovira i Virgili que ofereixi el grau de farmàcia per atendre la demanda que hi ha a la ciutat. Cada any una trentena de joves han d'anar a cursar els estudis a Barcelona. La petició s'ha fet pública avui, Dia Mundial del Farmacèutic. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
A Tarragona hi ha demanda i encara seria més gran si s'oferís el grau de farmàcia des de la proximitat. Ho té clar el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Toni Baciana. Ha avançat a Tarragona Ràdio que el rector i els degans de les facultats de Química i Medicina estan alineats amb la reivindicació dels farmacèutics.
És una demanda que tenim que seria, a més, un bé pel nostre territori, perquè ajudaria a fer territori, i pensem que també augmentaria la població de, o sigui, els estudiants que es decantarien per fer aquesta sortida professional.
El Col·legi Oficial celebra el Dia Mundial del Farmacèutic. Enguany la commemoració es fa sota el lema Pensa en salut, pensa en farmàcia, amb l'objectiu de donar visibilitat al paper fonamental dels farmacèutics com a professionals sanitaris propers, accessibles i compromesos amb la salut de la població.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A Barcelona, els del Mercat de la Boqueria i l'Ajuntament han arribat a un ampli consens per fer una reforma important del recinte. Hi haurà una remodelació integral de les instal·lacions i es farà un reglament, el primer del mercat, per garantir la presència de productes tradicionals en detriment de l'oferta de consum immediat destinada als turistes. Esther Minguell.
L'acord de remodelació preveu actuacions per millorar l'accessibilitat al mercat, la transformació de la façana de la plaça de la Gardunya, la reconstrucció de l'illa central de parades de peix i millores en la climatització del recinte. Les obres es faran mentre es manté l'activitat comercial i es preveu que comencin després de l'estiu vinent. Ajuntament i paradistes han consensuat també un reglament que garanteixi la venda de producte tradicional, ho explica Raquel Gil, tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Mercats.
Ha de ser un mercat que tingui com a mínim un 50% d'oferta tradicional. Ha d'haver-hi producte fresc, ha d'haver-hi xarcuteria, ha d'haver-hi peix, ha d'haver-hi fleques. Aquesta visió tradicional del mercat contraposada, no, pues a una part de producte que tots pensem més en productes de consum ràpid, que pot ser el que estigui més cap al turisme.
La primera fase de les obres s'enllestiria el 2027, coincidint amb el final de la remodelació de la Rambla. La substitució de la coberta d'amiant o el reforç de l'estructura es preveu que s'allargui més enllà del mandat actual.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens arriben des de Ràdio Sant Andreu i Roda de Barà Ràdio.
Sant Andreu de la Barca ha activat l'anella de seguretat amb 77 noves càmeres per reforçar la vigilància i la seguretat ciutadana. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca, ha assenyalat els usos d'aquestes càmeres.
Podríem dir que amb aquest sistema medim la mobilitat, però sobretot protegim el conjunt de la ciutadania de qualsevol fet delinqüencial.
Amb la posada en marxa de l'anella de seguretat, el sistema tecnològic permetrà una vigilància més eficient i una cobertura total del perímetre urbà.
Més d'una quarantena de persones de Roda de Barà es van desplaçar fins a Casa Simarro, Conca, per participar en els actes de celebració i oficialització de l'agermanament entre els dos municipis. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, feia una bona valoració.
Ens van tractar molt bé, no teníem dubte, coneixent la gent de Casa Simarro, que fa molts anys ja es van desplaçar a Roda, però la veritat és que hem trobat un consistori predisposat, doncs, a formalitzar, signar, posar sobre el paper allò que ja tots sabem que fa molts anys, que és hi ha unes vinculacions emocionals importants entre els municipis.
La comitiva Casa Cimarrenya visitarà Roda de Barà del 10 al 12 d'octubre.
Cultura, The Cure, aquí estem escoltant, formarà part dels caps de cartell del Primavera Sound d'aquest proper 2026.
La propera edició del festival se celebrarà del 3 al 7 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona i comptarà també amb les actuacions, entre d'altres, de Massive Attack, Bad Gaial i Guitarrica de la Fuente.
I Canet de Mar es prepara per acollir una nova edició de la Fira Mercat Modernista que amplia el nombre de rutes i microteatres. Serà del 3 al 5 d'octubre i les entrades ja estan a la venda. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Inspirats en l'època, sinó també una oportunitat única per explorar l'herència arquitectònica i cultural que va fer de Canet un referent del moviment modernista. Pel que fa a les novetats d'enguany, la regidora de Promoció Econòmica, Coi Atenes, ha destacat l'augment dels microteatres i les rutes temàtiques.
Al ser aquest any dedicat als arquitectes, a l'arquitectura, ens centrem molt a ensenyar els edificis. Tenim feta la ruta al cementiri, anem al castell, fem unes rutes de la Minyona, que entrarem a diferents cases noucentistes.
El teixit associatiu del poble és clau per dur a terme totes les activitats que s'han programat. Les entrades ja estan disponibles a través de la plataforma Entràpolis.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça visita aquesta nit l'Oviedo en un partit que arrencarà a 9:45 i que tancarà la sisena jornada de Lliga de Primera. Els blaugranes, encara amb baixa de Lamine Yamal, buscaran el seu quart triomf seguit per continuar a 2 punts del líder del Real Madrid. A la prèvia del duel, l'entrenador blaugrana Hansi Flick demanava allar-se dels elogis i continuar el camí.
Clar, què em diuen? Que els encanta com juguem, com juga l'equip, el futbol. I clar, és maco que et diguin això, però al capdavall hem de tenir confiança en el que està fent l'equip. I jo de moment ho valoro molt, això. Això és el que us puc dir. I sí, estic molt orgullós del meu equip.
Dues categories per sota la primera federació masculina i es tancava el Sabadell-Cartagena, suspès fa 10 dies per la intensa pluja caiguda a Sabadell. Els arraquinats no aconseguien trencar l'empat sense gols, però continuen invictes a dos punts dels co-líders. Ferran Costa és l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
Penso que la línia del partit ha estat la mateixa. Recordo únicament una aproximació en un centre de dreta a esquerra que Ortuño mig la toca. Crec que és el seu bagatge ofensiu en el dia d'avui. I un Sabadell que ha agafat la pilota, s'ha ficat a dominar el partit, a jugar cap endavant.
En bàsquet, la penya ha fet avui el Media Day abans del partit de presentació contra el Benfica de Lisboa. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Minaixa.
El Joventut compta amb 5 cares noves amb els retorns de Ricky i Simon Birgander i els fitxatges de Lut Hankenson, Cameron Hahn i Henry Drell. Tots ells i la resta dels seus companys han fet la foto d'equip i també han atès els mitjans abans de donar el tret de sortida a una temporada que es presenta il·lusionant pel Joventut. La penya té enguany un jugador franquícia, Ricky Rubio. El retorn del base del Masnou està creant molta expectativa, tot i que ell no es considera el líder de l'equip.
Tenim un bloc molt sòlid on veterans com Mante Tomic o Adam Hanga han portat el pes durant molts anys de la seva carrera també en equips, jugadors joves que tenim que estan, tenen que tenir més protagonisme, però és tot l'inici i ens tenim que conèixer uns als altres. També tinc el meu joc i sí que és veritat, doncs el cel base, tens la pilota molt a les teves mans i intentes fer el millor per l'equip.
La presentació en Societat del Joventut es produirà aquest diumenge a les 12 del matí al Palau Olímpic en el partit contra el Benfica.
Gràcies, Ferran. El bàsquet Girona ha anunciat la renovació de l'entrenador Moncho Fernández per una temporada més, fins al 2027. L'entrenador gallec arribava a Fontejau a principis d'any i liderava des de la banqueta la permanència a la Lliga ACB. I en handbol, l'Ali, tenim el Barça jugant Champions a la pista del Zagreb. Ara mateix, partit al descans, Zagreb 12, Barça 17.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'exploració dura. Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4, hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977 i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986 va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop ja. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Es multipliquen per 7 les denúncies per violència sexual contra les dones a Catalunya en només 12 anys, un període durant el qual ha augmentat també un 82% les denúncies per trencament de condemna. Jordi Fortià.
És el balanç que han fet els Mossos del nou model d'atenció especialitzada a les víctimes que es va posar en marxa el 2012. Malgrat aquestes dades, la comissària Marta Fernández diu que es denuncia poc i qualifica de greu especialment l'augment dels delictes contra les noies joves.
Perquè el sistema actual no està fent desistir els autors i ens hem de preguntar si caldria i cal, la resposta serà sí, un enjudiciament més proper en el temps.
La fragata espanyola Furor rep l'ordre de salpar del port de Cartagena per assistir la flotilla Global Summit en el seu trajecte fins a Gaza.
Se sumarà a les dues fragates que Itàlia també ha enviat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat l'ajuda de Pedro Sánchez, però ha reclamat més rapidesa la reacció dels estats a la defensa de la flotilla.
Celebrem que efectivament ens puguin acompanyar a vaixells de països que d'alguna manera li donen caràcter institucional, no? Reconeixement institucional a aquesta flotilla que està fent una missió que haurien de fer els estats. És veritat que el govern d'Espanya, a diferència d'altres europeus, s'ha mogut en aquest sentit, però els hi demanem més rapidesa i més contundència, perquè Israel està clar que no pensa respectar la llei internacional com no respecta en general la vida humana.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de voler-se tornar a presentar la presidència del govern espanyol per aprofitar-se de l'Estat per defensar-se de les causes judicials contra la seva família.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, en canvi, s'ha mostrat molt feliç per la decisió i ha pronosticat que Sánchez tornarà a governar.
Mire, el señor Sánchez no se da cuenta que los españoles no le resistirían en el año 2030 porque ya no le quieren en el año 2026. Y yo comprendo que el señor Sánchez tiene un problema. Necesita el aparato del Estado para defenderse.
Ho veuré molt positivament i faig un pronòstic, és que tornarà a guanyar les eleccions i tornarà a governar. I això és molt bo per Catalunya i per Espanya. Per tant, hi ha Pedro Sánchez per estona. I això és bo per Espanya, i això és bo per Catalunya i això és bo per Europa.
Els paradistes del Mercat de la Boqueria i l'Ajuntament han arribat a un ampli consens per fer una remodelació integral de les instal·lacions.
També per aprovar un primer reglament per garantir la presència de producte tradicional en detriment de l'oferta de consum immediat destinada als turistes. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona.
Ha de ser un mercat que tingui com a mínim un 50% d'oferta tradicional. Ha d'haver-hi producte fresc, ha d'haver-hi xarcuteria, ha d'haver-hi peix, ha d'haver-hi fleques. Aquesta visió tradicional del mercat contraposada, no, pues a una part de producte que tots pensem més en productes de consum ràpid, que pot ser el que estigui més cap al turisme.
En cultura, The Cure formarà part dels caps de cartell del Primavera Sound d'aquest proper 2026.
La propera edició del festival se celebrarà del 3 al 7 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona i comptarà també amb les actuacions, entre d'altres, de Massive Attack, Bad Gyal i Guitarrica de la Fuente.
I en esports, Toni Castro, el Barça visita aquesta nit l'Oviedo.
L'equip blaugrana, encara amb la baixa de Lamine Yamal, buscarà a 2:15 el seu quart triomf seguit per continuar a 2 punts del líder del Real Madrid. I en bàsquet, també notícia destacada d'avui, el Girona ha anunciat la renovació de l'entrenador Moncho Fernández per una temporada més, fins al 2027.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planades. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments, mentre la majoria de comarques el temps continua tranquil i una mica més suau que ahir, en d'altres hi ha nuvolades i cauen ruixats intensos, però molt locals. Per exemple, al Barcelonès Nord, al Baix Vallès, també a la costa del Maresme, i alguns ruixats que van apareixent a les comarques de Girona, sobretot a la Vall del Fluvià i la del Ter. Són molt puntuals, aquests patacs d'aigua, però alguns són força destacables, per exemple, els que hi ha hagut en el cas del Maresme. Encara fins aquesta mitjanit tindrem algun ruixat en aquesta banda a tocar del mar, des del delta del Llobregat fins a l'Empordà, aproximadament. També alguns núvols a la resta de Girona, a la resta de comarques barcelonines, però molt més trencat el cel a Tarragona i Lleida. De fet, el divendres, temps amb alguns núvols a la costa, però ja cada cop més isolats. S'aniran trencant amb el pas de les hores i la tarda serà més plàcida que la d'avui, però amb núvols encara a Girona. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. Encara parlem de problemes en aquesta autopista C58. Ho comentàvem anteriorment, un accident malauradament greu a la zona de Montcada i Reixac. Només hi ha un carril obert encara ara en sentit Barcelona. Continuen aquestes aturades de més de 5 quilòmetres entre Barberà del Vallès i la zona de Montcada i Reixac abans d'arribar a les rondes de Barcelona. Per tant, continuen, com et deia, els problemes en aquesta autopista C58 d'entrada a Barcelona a causa d'aquest accident a Montcada i Reixac. De fet, de sortida, la mateixa via també presenta aturades entre el nus de la Trinitat i Montcada per la gent que s'atura a veure el punt de la incidència. A banda d'aquesta autopista C58, a la resta de la xarxa viària ens queda, per una banda, la C32, aturades puntuals d'un quilòmetre, quilòmetre i mig a Sant Boi de Llobregat, sortint de Barcelona, o la ronda de dalt, encara força carregada en sentit Besòs, entre la zona de Pedralbes i la Vall d'Hebron. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Es multipliquen per 7 les denúncies per violència sexual contra les dones a Catalunya en només 12 anys. És el balanç que han fet els Mossos del nou model d'atenció especialitzada a les víctimes que es va posar en marxa el 2012.
Un període durant el qual han augmentat també un 82% les denúncies per trencament de condemna. Malgrat aquestes dades, la comissària Marta Fernández diu que es denuncia poc i qualifica de greu especialment l'augment dels delictes contra les noies joves. Durant la jornada d'avui s'ha assenyalat tot allò que cal millorar amb la contribució no només dels cossos policials, sinó de tota la societat. Un dels objectius és combatre els trencaments de condemna, que, com dèiem, també han augmentat.
I també entre les conclusions, els Mossos apunten que cal posar més el focus en l'agressor i revisar les mesures de control telemàtic. Maite Polo.
Les campanyes preventives i l'augment dels canals per demanar ajuda han contribuït a l'augment de les denúncies a Catalunya, però malgrat aquest increment, la comissària en cap de la Comissió Superior de Seguretat Ciutadana posa el focus en tots els casos que continuen silenciats. Per lluitar contra l'augment de la reincidència i el 82% d'augment del delicte de trencament de condemna, la comissària proposa enjudiciaments ràpids i considera que cal revisar les mesures de control telemàtic.
Perquè el sistema actual no està fent desistir als autors i ens hem de preguntar si caldria i cal, la resposta serà sí, un enjudiciament més proper en el temps.
4 de cada 10 dones denuncien violència psicològica, la mateixa quantitat violència física i una de cada 10 l'incompliment d'un ordre de protecció. S'han disparat les denúncies per difusió de fotos i vídeos íntims, s'han multiplicat també per 7 des del 2012.
Doncs justament avui la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Carmen Martínez Perza, ha comparegut al Congrés per donar explicacions sobre les incidències registrades després del canvi en la gestió de les polseres de control telemàtic d'agressors masclistes.
Martínez Perza ha demanat disculpes a totes les víctimes de la violència masclista que s'hagin sentit inquietes per aquestes incidències, però ha recordat que aquests aparells estan salvant vides.
En relació amb el sistema Cometa és imprescindible señalar, incluso subrayar, que las víctimas siempre han estado protegidas. Las pulseras salvan vidas todos los días. A 31 de agosto, son datos muy buenos, hay 4.730 víctimas en este sistema de protección y deben y pueden sentirse seguras.
Perza recorda que cap dona amb aquest dispositiu ha estat assassinada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, la fregata espanyola Furor ha rebut ja l'ordre de salpar aquest vespre del port de Cartagena per assistir la flotilla Global Summit en el seu trajecte fins a Gaza.
Se sumarà a les dues fregates que Itàlia també ha enviat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat l'ajuda de Pedro Sánchez, però ha reclamat més rapidesa a la reacció dels estats a la defensa de la flotilla. Tot plegat després que els membres de l'expedició hagin denunciat atacs amb drons davant la costa grega. En declaracions a BTV, Colau ha reclamat més rapidesa en la reacció dels estats en la defensa de la flotilla.
I per tant, celebrem que efectivament ens puguin acompanyar vaixells de països que d'alguna manera li donen caràcter institucional, no? Reconeixement institucional a aquesta flotilla que està fent una missió que haurien de fer els estats. És veritat que el govern d'Espanya, a diferència d'altres europeus, s'ha mogut en aquest sentit, però els demanem més rapidesa i més contundència, perquè Israel està clar que no pensa respectar la llei internacional com no respecta en general la vida humana, com no ho fa a Gaza, com no ho fa a Palestina i tampoc ho fa a la Mediterrània.
De la seva banda, Itàlia ja ha anunciat un segon vaixell militar per a prestar assistència. Mentrestant, Israel ha proposat a la flotilla que descarregui l'ajuda humanitària a qualsevol port d'un país pròxim fora d'Israel.
I encara sobre Gaza, la Diputació de Barcelona ha condemnat el genocidi contra els palestins i demana el boicot institucional a Israel. El plenari del mes de setembre ha aprovat una moció inicial dels comuns a la que s'hi han afegit el PSC i Esquerra. Junts s'ha abstingut i el PP i Vox hi han votat en contra. Mont Carvajal.
A la proposta feta pels comuns s'hi van afegir el PSC, Esquerra Republicana i tot per Terrassa. Entre d'altres, el text proposa evitar relacions institucionals, econòmiques o contractuals amb empreses que vulnerin drets humans. La diputada de Comuns, Aida Llauradó, ha exposat la proposta.
Que no podem acceptar les relacions institucionals o econòmiques amb empreses que operen en assentaments il·legals ni acollir pavellons oficials d'un govern que comet crims de guerra. Els diners públics han de ser coherents amb els valors democràtics.
La vicepresidenta de la Diputació, Maria Eugènia Gay, del PSC, ha dit que és un orgull signar el text.
No es tracta d'una declaració més, sinó d'un posicionament que ens situa a l'alçada dels valors que han de guiar qualsevol institució democràtica.
Junts s'ha abstingut. El diputat Raül García ho argumenta.
Ara bé, també volem deixar clar que estem en contra de la instrumentalització del dolor i del patiment de les persones per fer-ne bandera política o postureig institucional.
El Partit Popular hi ha votat en contra, igual que Vox, que ha volgut ridiculitzar la flotilla.
En clau política, Feijóo acusa Sánchez de voler-se tornar a presentar la presidència del govern espanyol perquè, segons assegura, necessita l'Estat per defensar-se de les causes judicials contra la seva família.
Després que aquesta matinada Pedro Sánchez hagi manifestat la seva intenció de presentar la seva candidatura de nou a la presidència del govern espanyol, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que els espanyols trauran a Sánchez del govern a través de les urnes.
Pues mira, yo creo que el señor Sánchez, que tiene muchos socios internacionales, amigos de él, yo creo que podría consultar con ellos para que se presente de forma indefinida y para que intente ser presidente del gobierno en los próximos 20 años. Mire, el señor Sánchez no se da cuenta que los españoles no le resistirían en el año 2030 porque ya no le quieren en el año 2026. Y yo comprendo que el señor Sánchez tiene un problema. Necesita el aparato del Estado para defenderse.
Des de Londres, on s'ha reunit amb empresaris, Illa s'ha mostrat molt feliç per la decisió i ha pronosticat que Sánchez tornarà a governar.
Ho veuen molt positivament i faig un pronòstic que és que tornarà a guanyar les eleccions i tornarà a governar. I això és molt bo per Catalunya i per Espanya. Per tant, va veure molt positivament aquest anunci i he de dir que em fa feliç, coneix això, i el meu pronòstic és que hi ha Pedro Sánchez per estona. I això és bo per Espanya, i això és bo per Catalunya i això és bo per Europa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, localitzen el boletaire desaparegut a Combrèn en un aparent bon estat de salut. L'avís de la desaparició va arribar dimecres a la nit.
Mentrestant, els bombers continuen buscant l'altre boletaire que va desaparèixer dimarts a Bóixols, a Abella de la Conca, on aquest dijous mantenen el dispositiu de recerca intensiva. El dispositiu de recerca està format per una quarantena d'efectius.
I aquest dijous es celebren 63 anys dels fatídics aiguats del Vallès Occidental. Aquell 25 de setembre de 1962 es van acumular fins a 250 litres per metre quadrat en poques hores i més de 10 persones van perdre-hi la vida o van desaparèixer. Aquesta tarda a Terrassa s'estan celebrant els actes commemoratius. Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
Tres esteles commemoratives han servit per commemorar aquest 63è aniversari de la Gran Riuada i homenatge ja les més de 300 víctimes mortals terrassenques. Són tres monuments que s'han ubicat en punts propers a les dues rieres de la ciutat que es van desbordar en aquella tràgica nit de 1962, la Riera de les Arenes i la Riera del Palau. S'hi han fet unes ofrenes florals, parlaments i minuts de silenci. La tinent d'alcalde del Cicle de l'Aigua, Patricia Reche, ha dit que serveixen per recordar la història, però també la feina que tenim a fer en el present.
D'avui ens recorda que no podem oblidar el passat i sobretot que hem d'encarar el present i el futur per prevenir, per tenir unes rieres en l'estat que han d'estar bé, que han de ser segures, que han de continuar estant a la nostra ciutat, però d'una manera molt més amable, molt més que poguessi la connexió entre els diferents barris que les atreveixen i per tant bueno, que tenim molta feina per fer i ja vam deixar molt clar quina era la voluntat d'aquest govern en el moment que es va crear la regidoria de Rieres.
La causa principal del gran nombre de víctimes d'aquella gran riuada van ser les construccions properes a les rieres que s'havien fet sense cap mena de planificació urbanística. Un fet tràgic, però que també va servir per redissenyar la Terrassa del present.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha donat llum verda a la nova proposta presentada pel BBVA en l'OPA sobre el Banc Sabadell. El regulador ha autoritzat la transacció i ha fixat el nou període d'acceptació de l'operació fins al 10 d'octubre, quan abans acabava el dia 7.
D'aquesta manera, l'organisme permet que el bescanvi sigui d'una acció ordinària de nova emissió de l'entitat basca per cada 4,8 del Banc Català.
I la nova llei del taxi inicia el tràmit parlamentari amb la previsió que s'aprovi l'any vinent amb el suport del PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. Els cinc partits han registrat avui un text que vol prioritzar el taxi i restringir al màxim l'ús d'Uber, Cabify i Bolt dins de l'àrea metropolitana. Carina Bebe.
La nova llei del taxi comença a caminar perquè sigui aprovada l'any vinent com a proposició de llei amb l'objectiu d'incrementar el nombre de taxis de l'àrea metropolitana de Barcelona en detriment del miler de VTCs que hi operen, que anirien desapareixent progressivament. Una norma que a més preveu monitoritzar amb caixes negres tant els taxis com els VTCs, cosa que li permetrà al govern acumular totes les dades dels trajectes de cada vehicle per evitar que cometin irregularitats. Malgrat el suport al text dels cinc partits, Junts, Esquerra i la CUP, ja han anunciat esmenes per incrementar del B1 al B2 el requisit obligatori de coneixement del català. Jordi Albert és el diputat republicà.
Per nosaltres és imprescindible el blindatge i garantir els drets lingüístics dels usuaris del taxi. Per tant, encara que hi hagi també en aquesta norma incorporat l'acreditació del B1, per nosaltres crec que és rellevant i és molt d'interès que aquest B1 s'incrementi fins al B2.
Els Comuns i la CUP també han anunciat esmenes per reforçar els drets dels treballadors del taxi i de les VTCs, mentre Junts esmenarà el text per reforçar la seguretat jurídica d'aquesta norma.
Doncs en el marc de les negociacions sobre aquest projecte de llei del taxi, representants de les VTCs tradicionals volen que se'ls separi de les grans plataformes.
El portaveu que representa aquest sector, Romà Llort, ha lamentat en declaracions a la xarxa els greuges que els suposa que els hagin posat al mateix sac que la resta de VTCs com Cabify o Uber.
El nostre gran problema ha sigut que amb aquestes noves plataformes se li ha donat les lletres que nosaltres ja teníem anterior, que són les BTC. Nosaltres ja érem BTC. Ara han vingut aquests nous en un número molt superior que som nosaltres i que ha comportat que nosaltres haguem estat assimilats dins d'aquest gran grup de BTCs amb tot el que això ha comportat, que han sigut inspeccions, sancions, mala imatge pels nostres clients que han sigut parats per la Guàrdia Urbana i els Mossos contínuament.
i Hort espera que durant la seva tramitació al Parlament la llei tingui en compte alguna de les seves reivindicacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. A Barcelona, els paradistes del Mercat de la Boqueria i l'Ajuntament han arribat a un ampli consens per fer una reforma important al recinte. Hi haurà una remodelació integral de les instal·lacions i es farà un reglament, el primer, per garantir la presència de productes tradicionals en detriment de l'oferta de consum immediat destinada als turistes. Esther Minguell.
L'acord de remodelació preveu actuacions per millorar l'accessibilitat al mercat, la transformació de la façana de la plaça de la Gardunya, la reconstrucció de l'illa Santes de Peix i millores en la climatització del recinte. Les obres es faran mentre es manté l'activitat comercial i es preveu que comencin després de l'estiu vinent. Ajuntament i paradistes han consensuat també un reglament que garanteixi la venda de producte tradicional, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Mercats.
Ha de ser un mercat que tingui com a mínim un 50% d'oferta tradicional. Ha d'haver-hi producte fresc, ha d'haver-hi xarcuteria, ha d'haver-hi peix, ha d'haver-hi fleques. Aquesta visió tradicional del mercat contraposada, no, pues a una part de producte que tots pensem més en productes de consum ràpid, que pot ser el que estigui més cap al turisme.
La primera fase de les obres s'enllestiria el 2027, coincidint amb el final de la remodelació de la Rambla. La substitució de la coberta d'amiant o el reforç de l'estructura es preveu que s'allargui més enllà del mandat actual.
I a Figueres, a l'Alt Empordà, aquest migdia s'ha celebrat també un ple extraordinari per analitzar la crisi comercial i la promoció turística a la ciutat. Empordà Televisió.
La sessió convocada poc després de les 12 del migdia va començar amb l'anunci del govern municipal de renunciar a cobrar les retribucions dels regidors, que tenen un cost de 6.463 euros. L'executiu va considerar que aquest assumpte es podria haver debatut en una comissió informativa o en un ple ordinari. Durant el debat es va exposar l'augment de locals buits respecte al 2021, la davallada de les llicències d'obertura i dades que mostren un descens del 3,9% en les transaccions comercials, per sota de la mitjana catalana. També s'han assenyalat factors com la manca de relleu generacional, la reducció de visitants francesos i l'ampliació del Gran Junquera i la marxa d'Inditex. Aquesta ha sigut la resposta de l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, al reguitzell de propostes i peticions que li han fet des de l'oposició.
És sorprenent que tinguin tantes idees i tantes propostes i que els que tenien responsabilitats de govern i vostès que han estat els promotors d'aquest ple extraordinari no les van dur a terme durant 4 anys.
El govern municipal ha relativitzat les dades situant Figueres amb un 19,9% dels locals buits, per sota de la mitjana catalana, i ha anunciat mesures com una campanya de vals descompte amb un pressupost de 250.000 euros i l'increment de la bonificació de llicències d'obertura.
En cultura, The Cure, a qui estem escoltant, formarà part dels caps de cartell del Primavera Sound d'aquest proper 2026.
La propera edició del festival se celebrarà del 3 al 7 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona i comptarà també amb les actuacions, entre d'altres, de Massive Attack, Pat Gayal i Guitarrica de la Fuente.
I Canet de Mar es prepara per acollir una nova edició de la Fira Mercat Submodernista, que amplia el nombre de rutes i microteatres. Serà del 3 al 5 d'octubre i les entrades ja estan a la venda. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Aquesta edició promet no només un mercat d'artesania i productes inspirats en l'època, sinó també una oportunitat única per explorar l'herència arquitectònica i cultural que va fer de Canet un referent del moviment modernista. Pel que fa a les novetats d'enguany, la regidora de Promoció Econòmica, Coi Atenes, ha destacat l'augment dels microteatres i les rutes temàtiques.
Al ser aquest any dedicat als arquitectes, a l'arquitectura, ens centrem molt a ensenyar els edificis. Tenim feta la ruta al cementiri, anem al castell, fem unes rutes que li diem de la Minyona, que entrarem a diferents cases noucentistes.
El teixit associatiu del poble és clau per dur a terme totes les activitats que s'han programat. Les entrades ja estan disponibles a través de la plataforma Entràpolis.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça juga aquesta nit a Oviedo en un partit que arrencarà 9:45 i que tancarà la sisena jornada de Lliga de Primera Divisió. Els blaugranes, encara amb la baixa de Lamine Yamal, buscaran el seu quart triomf seguit per continuar 2 punts del líder del Real Madrid. A la prèvia d'aquest partit, l'entrenador blaugrana Hansi Flick treia ferro als contratemps per retornar a casa al Camp Nou.
I ja ho he dit alguna vegada, no m'importa on juguem, el més important és que ens centrem en el nostre estil de joc, en com volem jugar, i això és el que puc dir. I farem el que haguem de fer jugant al Johan, a Montjuïc o potser un dia al Camp Nou. La nostra filosofia serà la mateixa, volem dominar, volem pressionar el rival, volem jugar amb molt compromís, amb molta potència. Això és el que demano jo al meu equip.
A la primera federació masculina, el Sabadell-Cartagena, suspès fa 10 dies per la intensa pluja caiguda a la localitat vallesana, va acabar amb empat sense gols, però continua el Sabadell invicta 2 punts dels co-líders. L'entrenador arlequinat Ferran Costa feia aquesta valoració del duel.
Penso que la línia del partit ha estat la mateixa. Recordo únicament una aproximació en un centre de dreta a esquerra que Ortuño mig la toca. Crec que és el seu bagatge ofensiu en el dia d'avui. I un Sabadell que ha agafat la pilota, s'ha ficat a dominar el partit, a jugar cap endavant.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Edu Amat, entre altres estats, evidenciava que des del club les passes per créixer en els darrers anys són evidents i s'estan fent en una direcció correcta. Ara bé, segons el tècnic del Pons Lleida, perquè el club a escala general pugui pujar a un esglau més elevat del que es troba ara, necessita d'un recolzament major per part de les institucions del territori, ens ho deia en aquesta casa.
Crec que hi ha moments on realment exposes el projecte, tot són paraules boniques, però després els fets no acompanyen i ens trobem limitats amb... Bueno, podria posar 1.000 exemples que no és només primer equip, que estem parlant d'estructura de base, estructura de club i que s'ha d'acompanyar en tots els sentits.
Un Pons Lleida que aquest diumenge comença la temporada 25-26, la tercera, amb Edu Amat al capdavant.
El bàsquet Girona ha anunciat la renovació de l'entrenador Moncho Fernández per una temporada més fins al 2027. L'entrenador gallec arribava a Fontejau a principis d'any i liderava des de la banqueta la permanència a la Lliga CB. En handbol, el Barça està jugant un partit de Champions a la pista del Zagreb. Els blaugranes busquen refer-se de la derrota contra el Magdeburg de la setmana passada. Ara mateix, el partit que està guanyant el Barça, Zagreb 18, Barça 24. I en waterpolo, el femení del Club Natació Terrassa viatja avui cap a Grècia, on disputarà des de demà la fase de classificació per a la Champions. El Mataró disputarà la fase de classificació a Hongria. Recordem que Sabadell i Sant Andreu ja tenen el bitllet per a la fase de grups definitiva.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Otra vez sentados frente a frente, con poca fe, con prisa como siempre. Y otro día más forzando el fin, con 1000 palabras incandescentes. Sería mejor callarse, sería mejor callarse, dejar que la fiebre se pase. Sería mejor callarse. Mírame y pensemos que tenemos que encontrar la fórmula de los primeros besos. vivimos en sinsentidos, en tonterías que yo decía, que tú decías. Sería mejor callarse, sería mejor callarse, dejar que la fiebre se pase. Sería mejor callarse. Mírame y pensemos que tenemos que encontrar la fórmula de los primeros besos y una cura que repare los excesos.
¿Y tú qué pensabas que yo vivía?